visto las noticias?
Sí.
Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida.
Una gran tempesta solar provoca una apagada general de l'energia en diferents països del món, entre ells Espanya. No hi ha llum, els transports no funcionen i les comunicacions són impossibles. Una situació que, com passa en els moments més complicats, fa treure el millor, però també el pitjor de tots plegats. A grans trets, aquest és l'argument així, el gros, d'Apagón, la sèrie que demà s'estrena a Movistar Plus i que consta de 5 episodis que han dirigit 5 grans noms del cinema espanyol. Dos d'aquests són Isa Campo. Bon dia, Isa.
Bon dia.
I Isaki La Cuesta. Hola, Isaki, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu? I vosaltres, vaja.
Bé, bé, jo perdré una mica la veu, però tot bé. Intentaré compensar-ho amb flow.
Escolta, hola, Pere Solagin Ferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Alejandra Palés,
hola,
bon dia.
Bon dia.
Us ha agradat? Tu has vist els dos capítols dels dos nostres interlocutors d'avui, no?
Sí, he hagut de prioritzar i he vist precisament aquests dos episodis.
Sí?
Doncs la veritat és que m'ha agradat perquè estic una miqueta cansat de les sèries postapocalíptiques, etc, que no tenen cap mena d'esperança, i si bé és veritat que l'episodi de Lisa té un punt una miqueta més de crítica social i té un element una miqueta més negatiu, em va sorprendre, per exemple, l'episodi de l'Isaki, perquè té un optimisme, et transmet unes ganes de viure que em va agradar.
Alejandra?
Sí, jo també crec que, clar, en aquest cas, que és una sèrie apocalíptica, crec que és una de les que ara connecten més amb la nostra realitat, perquè el problema que el problema que tindrem o que s'alvira ara és un problema energètic i al final toca un dels molls de l'os del que ens trobarem.
Maite, estaba buscando. Han llegado ya los suministros.
Acaba de avisarme que ha llegado. ¿Dónde está?
No, he llegit que els guions es van escriure durant la pandèmia. No sé si això va influir a l'hora d'enfocar-la.
Sí, totalment. Vam començar a parlar de la sèrie abans i la nostra idea era això, agafar elements de la societat i tensionar-los fins que algú patés, no? I ens va enganxar a mitja d'escriptura la pandèmia i, clar, ho va marar tot, realment. Hi ha molts ecos.
De fet, fins i tot,
a l'hora de treballar amb els actors va ser molt fàcil connectar amb aquells estats emocionals.
El que dic, de fet, quan la veus recordes moltes imatges de que tots vam viure durant la pandèmia del coronavirus, que si el col·lapse dels hospitals, que si el confinament, que si la fugida al camp, sorprèn més per aquesta naturalitat que si s'hagués fet directament des de la ciència-ficció, no?
És que
la idea de la sèrie era aquesta, a partir d'algú molt realista que pogués connectar absolutament amb la nostra vida quotidiana i pujar-lo una mica de nivell, però que sempre estigués en contacte a relat el que vivim.
La veritat
crec
és que
és més potent quan connectem emocionalment amb això, no?
Deia que la veritat és que amb un títol com Apagón molts poden pensar que la sèrie està connectada amb l'actual crisi energètica, que segur que també s'hi pot veure, com dirà Alejandra, aquesta connexió, però el punt de partida és un podcast, oi, Isa?
Sí, és un podcast que es diu Apagón, també, és com el punt d'inspiració, i clar, és que la crisi aquesta ens quedava molt lluny, hem viscut tantes catàstrofes entremig que ja no, he perdut el compte. Però sí, era... A nosaltres ens ho van explicar i ho vam llegir en codi de ciència-ficció d'entrada. Va ser, ostres, que bé, fem una sèrie de ciència-ficció. Ja vam començar a documentar i dic, ah, no, si això passarà, el problema és saber quan. I va ser en aquesta clau que vam escriure.
Estem parlant, Isaki, d'una adaptació literal o només una inspiració?
No, el podcast serveix com a inspiració i a partir d'aquí va haver-hi una taula de guionistes en la que vam imaginar com 15 episodis, 15 situacions, com heu explicat molt bé, episodis en els que l'home és un lloc per l'home i episodis que donen lloc per l'esperança, que contrasten els uns amb els altres, no? Uh-huh. A mi hi ha una dada que em va frapar, que va ser quan ens van passar uns informes de la multinacional de les assegurances Lloyds. Eren uns informes fets abans de la pandèmia, en els que explicava els pitjors riscos de catàstrofe natural. I posava, 1, una pandèmia mundial provocada per un virus de tipus corona. Vale, aquesta ja l'hem tingut. 2, una tempesta solar que provoqui un apagón mundial. Llavors, quan vam veure això, i vam veure que ja havien calculat quins costos tenia aquesta tempesta solar en empreses, en domicilis, en indústries, i saber que hi ha gent que ja està invertint els seus calés per quan passi això i guanyar-los, és quan vam veure que això anava de veritat, que és una sèrie realista.
Són 5 episodis autoconcloents i cadascun està dirigit per un director diferent, parlant de 5 noms molt potents dins el panorama audiovisual. Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez i vosaltres dos. Qui fa la carta als Reis?
El Fran Araujo. El Fran Araujo és un dels productors de sèries de ficció de Movistar i coguionista nostre des de fa 3 o 4 pel·lícules. I el Fran havia treballat amb tots i tenia com la fantasia d'ajuntar guionistes i directors que presumptament venien d'estils i gèneres molt diferents per juntar-nos a tots. I ell deia que era com la seva fantasia, deia que era com els Monty Python, quan s'ajuntaven i només deixaven passar l'acudit que els agradava a tots. Ell s'imaginava alguna cosa així. I realment la taula de guionistes va funcionar molt d'aquesta manera. Va ser... Uno es podia imaginar una mena de lluita d'egos i va ser tot el contrari, un gustàs.
¿Ha vuelto la luz a algún sitio?
No me consta. La ayuda extranjera está llegando ya con normalidad.
¿La leche?
Ya no queda leche, ¿no?
No me sorprende.
¡Ya no queda leche!
Els 5 capítols diuen negación, emergencia, confrontación, supervivencia y equilibrio. I mostren com afecta aquesta crisi energètica a la ciutat, en un hospital, en una urbanització, a la muntanya i en una masia de camp. La ISA ha dirigit Confrontación. Què hi podrem veure?
Sí, Confrontación és el capítol del mig. Diguem-ne, si veieu els títols, segueixen una mica aquesta teoria de les etapes del dol, no? Per això acaba també amb un capítol més lluminós, com dèieu al principi. La idea era no ensorrar l'espectador, no? També fer una progressió, mostrar diferents escenaris a cada capítol. No estem mai en el mateix món, ni en la mateixa ciutat, ni en el mateix, a la mateixa època. En el meu han passat uns 4 mesos, 5, algo indefinit d'apagón. Hi ha algun element del segon capítol que veiem un metge que apareix en el meu, que ha desertat de l'hospital, i el que veiem bàsicament és una família d'aquestes urbanitzacions típiques als afores de ciutats castellanes, amb pista de pàdel, piscina, molt autosuficients, molt homogènies en quant a edats i classe social, que s'ha organitzat molt bé realment per l'apagón, que no viuen la precarietat de les ciutats, no han pogut fugir al camp, però han convertit la pista de pàdel en galliner i lloc per les vaques, tenen la gespa convertida en hort. És un ecosistema que funciona, és com un oasi enmig de l'horror. Però arriba un moment que comencen a aparèixer uns menors, adolescents, per allà fora, i clar, allò confronta des del seu sentit del que és nosaltres que hem de protegir respecte als altres. I la protagonista és un adolescent que està en aquesta etapa de rebel·lia i de sentit de la justícia intacta, i és l'única que posa en qüestió el comportament dels adults.
No funcionan los cajeros, no funcionan los trenes, no funciona nada, ¿no os enteráis?
Nosotros cumplimos nuestra palabra.
I aquí la Cuesta dirigeix el cinquè, per tant és el que tanca la sèrie, que es diu Equilibrio. De què va aquest, Isaki?
Doncs puc explicar que de cop i volta el capítol 1 enllaça amb el capítol 5è i últim, i és una dona, una urbanita, que bueno, intenta marxar a una casa senyorial que pertanyia a la seva família, perquè suposadament al camp hi haurà més mitjans, i a partir d'aquí es troba amb tots els immigrants que treballen allà. Però bueno, això, per no avançar més spoilers, us explico una altra història que em va fer molta gràcia, de quan no teníem ni idea d'aquest món, que va ser que, clar, una tempesta solar, que és la que destrota l'electricitat, es manifesta per les aurores boreals, que normalment veiem al nord, no? Si n'hi hagués una més potent, podria arribar fins aquí. I una cosa que jo no tenia ni idea és que les aurores boreals més potents que es van veure a Barcelona i Madrid van ser la Guerra Civil. I a diferència de les del nord, que són verdes, a acostar-nos a l'Equador serien vermelles, i hi ha articles de l'època que parlen d'aquestes aurores boreals vermelles a Barcelona i Madrid, i tothom imaginant-se que era una arma nova de l'enemic.
Diguem que, vaja, tinc entès que és el capítol, diríem, més lluminós, més optimista.
Sí, perquè és, en certa manera és... ens explica com som nosaltres com a éssers humans quan ens despullem del que comporta viure en societat, perquè clar, nosaltres pensem en civilització i pensem en totes les normes que ens permeten conviure, però aquí passa de societat a comunitat, i són unes regles diferents, són uns comportaments diferents, i aquest episodi és una manera com de deixar amb més bon gust de boca, o com a mínim no deixar-te emportar per aquesta pulsió fosca que embolcalla sempre aquestes produccions més apocalíptiques.
Per tant, missatge esperançador en l'espectador, Isaki?
Sí, clar, el capítol anterior, que és el de l'Alberto Rodríguez, és una mena de western, és un western molt potent i molt violent, i llavors aquí de cop i volta la sèrie tenca amb un missatge, crec que és molt del Fran i que també compartim, que és aquesta idea de que Bueno, avui en dia tot ens convida a ser molt individualistes i estar molt tancats a casa, no? I està clar que quan fem les coses junts surten millor. Que d'alguna forma és una idea d'en Fran com a missatge de la sèrie, però també sobre com fer-la. O sigui, realment el seu somni era fer-la junts amb aquest equip, no? I bé, no sé si la sèrie ha sortit millor, però com a missatge ens agrada. Millor pensar això.
En això, i us ho pregunto als dos, eh? És a dir, la percepció és que aquí s'acaba i que no hi ha possibilitat de segona temporada, o veurem?
Uau, no en tinc ni idea.
Clar, no en tens ni idea. Quant a guions, vam plantejar com 15 episodis possibles i vam decidir 5 que fèiem com l'arc que ens interessava per aquesta temporada. És veritat que és una sèrie molt i molt ambiciosa en quant a producció. Llavors, no sé, igual és complicat repetir un model.
Sí, ja està, és impossible, no hi ha segona temporada. Té raó la Issa.
Se'n van
adonar que era un pollastre sobre una sèrie en la que no hi havia cap mena dels elements d'estalvi econòmic que suposa fer una sèrie. No repeteixen decorats, no repeteixen actors, era com fer 5 històries diferents. I és veritat també que la tempesta solar passa a la sèrie d'octubre a març, des de la tardor fins a la primavera, i ja està, i acaba quan... Ui, acaba quan, bueno, ara m'he inventat un final, acaba quan apareixen uns astronautes en una mena de tsunami amb mosqueters, i és un final totalment inesperat que es converteix en un musical.
Va.
Després això no es pot fer segona temporada.
No, ja. Escolta'm, jo us... m'agradaria que aviat ens poguéssim veure cara a cara, per això.
Je suis là dans 5 minutes.
Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula que es diu Un any o una noche, que és la pel·lícula que ha dirigit l'Isaac i amb el guió també de la Issa, que és el de l'atemptat a la sala Bataclan de París durant els atacs terroristes de l'any 2015, que arribarà al cinema d'aquí menys d'un mes, d'aquí 3 setmanes, el dia 21 d'octubre. Déu-n'hi-do, Isaac, com va sortir l'oportunitat de posar-te al capdavant d'una història tan bàrbara com aquesta?
Doncs estàvem treballant amb Bambú, amb una sèrie, i el productor de Bambú, el Ramon Campos, havia estat a París la nit dels atemptats. Sabia que jo feia molt de temps que treballava amb una història sobre la fi del terrorisme basc, i per tant havia treballat molt amb víctimes, victimaris, parlàvem molt d'aquestes coses, i un dia em va proposar fer aquesta pel·lícula. La Bambú està participada per Studio Canal, que és una gran productora francesa, i bueno, quan vam conèixer les persones reals que van estar Bataclan i que ens explicaven les històries que surten a la pel·lícula, és quan vam veure que l'havíem de fer. O sigui, és una pel·lícula que tenim moltes ganes d'ensenyar i de compartir ja, i sí que volem venir a veure't i parlar-ne.
Home, i tant. I d'altres coses, perquè, clar, per exemple, surt la sala Bataclan, òbviament, però, és clar, on és la sala Bataclan que heu rodat?
Clar, això va ser de les coses màgiques, que quan vam escollir la sala Apolo de Barcelona, o sigui, l'exterior és el Bataclan real, i l'interior no se'ns va ni acudir, pensava ja repetir un tiroteig dintre de Bataclan. Llavors ho vam fer a la sala Apolo, que era la més semblant per volumetria, i el que no sabíem és que el següent concert de la gira dels Eagles of Death Metal, que és la gira que va quedar interrompuda per l'atemptat, havia de ser a l'Apolo.
Déu-n'hi-do. Escolta, a mi, si hem llegit, i acabo, perquè si no ja no farà falta que vingueu aquí, us vull parlar amb vosaltres, hem llegit que el guió es basa principalment en un llibre de Ramon González, que és un espanyol que està establert a París, que es diu Paz, Amor i Death Metal, que és una persona que va sobreviure a l'atac. No sé si heu intentat respectar el seu relat al màxim possible.
Bé, també va ser com un punt de partida. També el bo és que ella havia volcat tota la seva experiència en un llibre, llavors entenia molt bé aquest procés de sintetitzar, condensar i cristal·litzar coses en un altre relat. Que hi ha aspectes que s'hi semblen i hi ha personatges, per exemple, que han desenvolupat de manera diferent, que han anat per un altre lloc. Sí que ho hem fet sempre amb la seva complicitat, s'han llegit el guió, han estat a rodatge, surten a la pel·lícula com una cosa de reivindicació del seu lloc, no? Del dret del gaudi de la música, però bueno, hem tingut llibertat.
Val. I, per cert, que no ho sabia, però aviam, el càsting, com la majoria de pel·lícules que fa l'Isaki, també té un càsting bestial. Al marge de l'argentí, el Nahuel Pérez Vizcayart, i de la francesa Noémie Merlant, hi ha Kim Gutiérrez, Alba Aguilera, Natàlia de Molina, Enric Auqué, i m'he quedat parat que s'estrena com a actor Zetangana.
Sí, senyor. això fa molta il·lusió. Sí, jo feia temps que tenia ganes de filmar-lo, i quan, bueno, quan veia sobretot el videoclip d'Un Veneno, tenia quasi un impuls físic de filmar-lo. I quan estàvem fent el càsting de la germana del Nahuel, va treure un videoclip nou i va ser quan el vam trucar. I és un tio amb un talent sobrat, vull dir que estava ja amb la Natalia de Molina, l'Enric Auqué i aquests dos bèsties que són la Noemi i el Nahuel, i estava com a casa. Sí, molt bé.
I de què fa?
És el germà del protagonista.
Per tant, no és ni un cameo ni un... O sigui, té paper.
És un personatge petit. O sigui, la pel·lícula passa majoritàriament a París i hi ha un moment que venen a un poble que hem rodat a Hostalric, i en aquest moment és com un petit parèntesi de la parella que intenten fugir de París i es retroben amb els seus amics d'aquí. I és una seqüència curta, però sí que va ser com una mena d'all-star de poder comptar amb tots ells. Bueno, són actors que han acceptat fer papers més curts del que farien, i és fantàstic perquè estar al nivell d'aquests protagonistes és molt difícil, i els hi agraïm moltíssim. La Raquel Ferri també estava en aquella seqüència. Molt, molt espectacular poder rodar-ho.
Un any, una noche, s'estrena el 21 d'octubre, abans esperem de parlar amb l'Isaac i amb l'Isa, amb l'Isaac i la Cuesta, amb l'Isa Campo. Recordeu, prop, que a partir de demà, Apagón a Movistar Plus, amb dos episodis dirigits per l'Isa Campo i per l'Isaac i la Cuesta. Isa i Isaac, moltes gràcies, de debò, i fins molt aviat.
A tu, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ganes de veure-vos.
Fins aviat.